Salutacions. Sant Cugat se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'allarga fins aquest diumenge 22 de setembre sota el lema Compartim l'espai públic. El cap de Servei de Mobilitat de l'Ajuntament, Albert Moratet, ha passat pel programa Faves Comptades de fer una radiografia per saber d'on venim i on anem en qüestions de mobilitat. Gràcies a iniciatives com la implementació de la zona de baixes emissions, la vianització del centre i el servei de bus a demanda, Moratet considera que Sant Cugat serveix de model per a altres ciutats.
Sant Cugat, des de sempre, ha sigut molt una ciutat referent per les ciutats del costat. Jo crec que moltes ciutats han vist una mica el que fèiem a Sant Cugat i han seguit el mateix model.
Per contra, Moratet considera que la dificultat d'aparcar gratuïtament al centre és un dels factors que la ciutadania valora més negativament. La segona residència pública per a la gent gran de Sant Cugat haurà d'esperar. La insistència dels diversos governs municipals per aconseguir que la Generalitat construís aquest equipament no ha assolit el seu objectiu i, finalment, l'executiu actual ha optat per cedir el solar públic reservat a Volpelleres a alguna empresa privada sense ànim de lucre per aixecar la residència. Com ha explicat el regidor de l'equip de govern, Francesc Duc, durant la tertúlia política de Cugat Mèdia, això vol dir que el consistori obrirà un concurs per a la construcció i la gestió d'una residència en aquest espai amb l'objectiu que la Generalitat concerti places i l'empresa guanyadora s'hi presenti, a més que n'ofereixi en un preu més assequible. Ajuntament, Sant Cugat Empresarial i una trentena d'empreses i institucions acadèmiques, tecnològiques i de recerca han signat aquest dimecres un acord per posar en marxa Aliança per la Innovació de Sant Cugat. Aquesta és una nova eina que neix amb l'objectiu de convertir la ciutat en un referent d'innovació i emprenedoria en l'àmbit nacional i internacional. El regidor d'Empresa, Innovació i Internacionalització, Albert Salaric, ha exposat les pròximes fases per a la implementació del pacte i les primeres actuacions que es duran a terme, entre les quals hi ha presentat la candidatura perquè Sant Cugat rebi el reconeixement de Ciutat Europea de la Innovació per part de la Comissió Europea. Això és tot, més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Cada 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients, una data que promou l'Organització Mundial de la Salut amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública i fomentar la col·laboració entre pacients, personal de salut, responsables polítics i gestors de l'àmbit de l'atenció de la salut per tal de millorar la seguretat dels pacients. A què fem referència quan parlem de la seguretat dels pacients? Segur que us ho heu preguntat. Qui és el responsable de tot plegat? Doncs per aclarir aquests i altres dubtes, avui ens acompanyen la Míriam Moya Paz, que és referent de seguretat del pacient de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa i presidenta del Comitè de Seguretat del Pacient. Míriam, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I la Maria Valcárcel Fernández, que és anestesista de la Fundació Assistencial Mutua Terrassa i vocal del Comitè de Seguretat del Pacient. Maria, què tal?
Molt bé, molt bon dia.
Bon dia. A veure, la pregunta que fèiem ara fa uns instants. Què és això de la seguretat dels pacients? A què ens estem referint o a què és el que enteneu vosaltres per la seguretat dels pacients?
Pues mira, per exemple, quan anem al metge o la infermera, ens atenen als hospitals, o tenim familiars amb un soci sanitari, prenem un medicament, o fem ús dels centres d'atenció primària, volem sentir-nos segurs, oi? Volem que el procés sigui sortir bé i a la primera. Aquesta és la premissa, no? El risc d'error sempre està present i hem de treballar conjuntament mitjançant la implantació de barreres, la formació, amb l'objectiu de que aquests errors no succeeixin o minimitzin la seva gravetat. Podríem descriure, per tant, que la seguretat del pacient és la reducció del risc de dany innecessari associat a l'assistència sanitària. Si recordem la frase d'abans, no? Que el procés surti bé i a la primera.
Molt bé. Aquest seria, doncs, l'objectiu, no? És a dir, al cap i a la fi, que el... No, no seria l'objectiu?
Seria, no? Què fem referència quan parlem de seguretat de pacient?
L'objectiu de la seguretat del pacient seria, doncs, precisament això, que el sobretot, pacient pugui estar tranquil, no?
Que el pacient estigui tranquil, sobretot no fer mal, no? Ofereix l'oportunitat de sensibilitzar i conscienciar aquest dia, el 17 de setembre, que és el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient, i conscienciar una mica.
Això és el que preteneu en aquesta jornada, que des de Mutua Terrassa doncs, ja fa temps que treballeu, perquè podríem dir que és relativament recent aquest concepte de la seguretat del pacient de portes en fora. És a dir, que públicament es parli de la seguretat del pacient és una cosa que potser entre els professionals sí que teníeu com més interioritzada i es treballava, però que de portes en fora un pacient, segurament aquest concepte no el tenia massa... Anava amb tota la tranquil·litat del món assumint que les coses han de sortir bé. Però que sabeu, com explicàvem, que hi ha un dia en què se celebra precisament aquest concepte, la seguretat del pacient. A quins hàndicaps s'enfronten els professionals assistencials per garantir aquesta seguretat?
Pues mira, son múltiples las causas que generan o que nos pueden llevar a cometer errores. Entre estas posibles causas, que son las que cuando se produce un error, nosotros las analizamos y buscamos qué es lo que ha podido llegar a pasar para que ocurra, pues nos vamos encontrando que muchas veces son fallas latentes que hay en el propio sistema por una falta de formación, como tú comentabas, en el tema de la seguridad del paciente, ¿no? Que aunque no es muy reciente, que lleva ya unos años, pero a nivel también de los profesionales es algo que quedaba como muy oculto, ¿no? El equivocarnos era fácil, la falta de recursos, la falta de barreras para impedir que lleguemos al error, ¿no? Cada vez se van desarrollando más tecnologías que nos ayudan, que nos... se utilizan como barreras, que nos alarmas, una serie de cosas que se están introduciendo en los hospitales. Entonces, todos estos factores, pues, nos están demostrando que es fácil equivocarse. Y luego, pues, al final, un poco, tanto las instituciones como a nivel de formación, es necesario que las instituciones también promulguen el tema de la seguridad del paciente, que hagan difusión dentro de los propios centros, que se haga formación, que se inviertan en recursos, que se ayude al profesional sanitario y que también se invierta en prevención de cara al paciente, que el paciente esté informado de una serie de cosas. Y todo esto nos ayudará a disminuir los errores.
Si haguéssim de fer allò, la llista dels reis, què és el que demanaríeu a les direccions dels centres hospitalaris i al Departament de Sanitat? Una mica, ho has avançat, Maria?
Pues mira, ya el Departament de Sanitat ja fa su plan estratègic de seguretat, ¿vale? I que, de fet, fa poc a Mutua de Terrassa ens van presentar aquest pla estratègic, ¿vale? Perquè ja han vist que és molt important el tema de la seguretat del pacient. I cada vegada hi ha més cursos, cada vegada hi ha més jornades com les que vamos a fer nosaltres en Mutua de Terrassa. Se treballa molt a través de la simulació, a través de universitats, ¿vale? I cada vegada també se empieza a implementar pues protocolos, nos piden pues eso, más protocolos, revisar esos protocolos, todo el tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, robots, formación, ¿vale? Y todo esto es fundamental que la institución vea que es necesario y también que haga pues una difusión.
estaríem encara amb molta feina per fer, no?, per avançar en aquesta línia de millora, no? Vull dir que es necessiten tots aquests recursos que tu comentaves, Maria, per anar, doncs, posant solució a aquests petits inconvenients i qüestions que es detecten. D'altra banda, els ciutadans, doncs, també són part implicada i, per tant, com a pacients, doncs, també hi hem de posar el nostre granet de sorra, no?
I tant. Com? El pacient forma part de la seguretat, no?, de la seva pròpia seguretat. Què podem fer com a pacients, no? Pues, quan arriben al metge, expliqueu-vos, pregunteu si teniu dubtes, informeu-vos, assegureu-vos de que heu entès correctament el que el metge, la infermera o el professional sanitari us comunica, no? I si teniu algun dubte també podeu buscar suport, que us acompanyi algú, no? Que la visita cap al professional sanitari, tu surtis d'allà amb tot integrat, tot el que t'ha explicat, no? Per poder participar de la teva pròpia salut i poder decidir també coses.
Encoratgeu els pacients a tenir un paper més actiu. Correcte. I estar més informats per poder prendre millors decisions o com a mínim decisions que estiguin més informades.
Uh-huh. Correcte.
No? Enguany s'ha escollit el lema millorar el diagnòstic per a la seguretat del pacient sota la divisa diagnòstics correctes, pacients segurs. És evident que un bon diagnòstic és clau per la salut dels pacients. Què es pot fer per millorar en el diagnòstic?
Pues mira, primer parlem d'un error de diagnòstic quan es diagnostica tard, és incorrecte, passa desapercebut o no es comunica correctament, no? Al pacient no li ha arribat el feedback correcte, llavors no ho entén, i així tindríem un error de diagnòstic. Vale. Per intentar millorar aquest problema necessitem, pues, com deia Maria, analitzar correctament els motius pels quals s'ha produït. Segurament trobarem retard de la sanitat, sobrecàrrega, molts problemes latents que s'han d'analitzar des de la institució i corregir, no? És com un projecte de millora continua, com per millorar contínuament, no?, les petites barreres que tenim, no?, superar-les.
En aquest sentit, el paper del pacient, com ara comentava, és fonamental a l'hora de fer aquest bon diagnòstic. De fet, podríem parlar fins i tot de cooperació entre el metge i el pacient. I com més acurades i més sinceres siguin aquestes explicacions del pacient, doncs segurament que serà més fàcil fer un bon diagnòstic, el que pugui fer el facultatiu en qüestió. Què podem fer com a pacients per col·laborar en aconseguir aquest bon diagnòstic?
Doncs, com pacient, un poco també ja com comentava, los pacientes tenemos un papel clave en nuestra propia salud, ¿vale? Primero tenemos que informarnos qué es lo que nos pasa, qué podemos hacer, cómo podemos mejorar, cómo se puede prevenir, porque la prevención al final es la base de todo. Por ejemplo, cuando un paciente tiene que, sobre todo gente ya más mayor, pues tiene que acudir al hospital, pues es importante que el paciente pueda llevarse sus recetas, los informes médicos que tenga, ¿vale? Para que, porque siempre te dicen, ay, es que está el ordenador, pero a veces los sistemas informáticos pueden fallar. Entonces, si el paciente ya sabe perfectamente qué es lo que tiene, qué tratamiento toma, cada cuánto lo toma, eso es fundamental, ¿vale? Él, los familiares, participar activamente también en las decisiones, no dejarse decidir siempre por lo que diga el médico. Él tiene una opinión, él tiene unos miedos, unas inquietudes, ¿no? Y que la tiene que saber transmitir, y ambos tienen que decidir qué es lo que mejor, cuál es el mejor tratamiento para esta persona, porque cada persona es diferente. Dudas, comunicarnos con los profesionales siempre que tengamos dudas, donde mejor podemos ir es al médico o a la enfermera, no a internet. Y sobre todo, yo creo que es fundamental que el paciente entienda que es el pilar fundamental de la salud es el paciente. Es decir, él tiene que colaborar en su propio cuidado, siguiendo las indicaciones que se les dice, no dejarse solamente llevar por unas pastillas, por una cirugía. Si el paciente no colabora en su salud, es muy difícil que obtengamos buenos resultados, igual que en la prevención de errores, ¿no? Si le van a dar una medicación, él tiene que saber qué me vas a dar, esto para qué sirve, ¿no? Cosas así son las que él tiene que preguntar y no dejarse llevar, porque el médico no se va a equivocar, el médico o la enfermera o el técnico de rayos o el celador, cualquiera se puede equivocar en cualquier momento, porque trabajamos con muchas personas y hay mucho intercambio de información y
O sigui que el pacient ha de ser actiu i ha de, sí, ha de participar en aquesta relació entre el professional, el facultatiu i la seva malaltia o la seva situació. En el cas que s'hagi comès algun error, que comentàvem que precisament es produeixen, hi ha algun mecanisme de revisió individual o col·lectiu per entendre què és el que ha passat i evitar que es repeteixi?
Sí, tots els centres sanitaris analitzen els errors o els gairebé errors, aquests que no hi ha una falla però no arriba pacient, això és un gaire, un quasi error. Llavors tots els centres, no, com comentava, analitzen aquestes errades i les enfoquen sempre com una oportunitat d'aprenentatge millora. Això és molt important, no? Perquè els errors succeeixen, però s'han de veure com una oportunitat perquè no torni a passar, no? Aprenentatge. A Catalunya té un sistema propi que és una eina molt valuosa per promoure la cultura de seguretat de les organitzacions sanitàries i treballar conjuntament amb la seguretat del pacient. Llavors, què entenem? Entenem com a error una falla al sistema sobre el que hem d'actuar. Llavors, si ha passat alguna coseta, pues, si hem tingut algun error durant l'assistència sanitària, el que fem és reunir-nos, es notifica. Això és molt important, el professional ha de notificar què passa, perquè si no, no ho sabem, no? Si no es notifica, no ha passat, com aquell qui diu. Llavors, notificar-ho, passa a l'àrea de seguretat, s'analitza i es retorna a les unitats, no? A les unitats implicades perquè donin, pues, un aspecte de millora o que, no? Que es fiquin a treballar amb això que no torni a passar. Uh-huh. És completament actiu.
Un de cada 10 pacients que són atesos en dispositius sanitaris poden tenir un esdeveniment advers relacionat amb l'atenció sanitària i gairebé la meitat d'aquests esdeveniments es pot prevenir. Primer, expliquem què entenem per un esdeveniment advers i després expliquem com es pot prevenir. Sí?
Sí. Mira, en principi un evento adverso es un incidente, un problema, una equivocación, ¿vale?, que llega al paciente. ¿Vale? Es decir, un fármaco, por ejemplo, que el paciente es alérgico, llega y le va a producir, pues, una reacción alérgica. Eso causa un daño. Pero no solamente se considera evento adverso cuando es un daño físico, sino también un daño psicológico, ¿no? Y las intensidades pueden variar, desde ser muy leve a tener unas consecuencias muy graves. Cuando las consecuencias son muy graves es cuando nosotros también hablamos de evento centinela. ¿Qué podemos hacer para evitar todo esto? Pues intentar prevenirlos, ¿vale? Y digamos que podemos tener dos actitudes, o lo que promovemos son estas dos actitudes. Una reactiva, que es esto a través de la notificación, ha pasado, vamos a analizar por qué motivo ha pasado, ¿no? Dónde se han producido los fallos para que llegue al paciente este error. Y luego también una actitud proactiva es que antes de que llegue el error, vamos a buscar por dónde nos podemos equivocar. Y eso se suele hacer, pues, cuando se pone en marcha, pues, una nueva área, un nuevo proceso, una nueva máquina de diagnóstico o un nuevo circuito. Hay herramientas que nos ayudan a, gente experta se reúne y empieza, pues, yo creo que aquí podemos equivocarnos de tal forma. Pues también aquí, si averiguamos o al menos ya pensamos dónde puede surgir el error, pues lo podemos prevenir. Y eso es muy... Pues esto es
importante.
Claro, es muy importante porque uh-huh. ya lo principal es intentar prevenir que no lleguemos a equivocarnos. Y luego también enseñando a los pacientes. No sé, por ejemplo, cuando llegan al hospital, al Hospital Mutua de Terrassa, podemos encontrar carteles de que ellos ven, ¿no? De la higiene de manos, ¿no? Para que vean cuántas veces se tienen que lavar ellos las manos, pero también el profesional que lo va a atender, ¿no? Si me tocas, te tienes que, antes de tocarme, lávate las manos, después de tocarme, lávate las manos. Pues todo puede evitar transmitirle una infección al paciente.
Des del Comitè de Seguretat del Pacient, vosaltres heu organitzat per aquest divendres la primera jornada de seguretat del pacient i la tercera jornada de simulació en seguretat del pacient. Quina rebuda té aquestes jornades entre els professionals?
Pues nosotros queremos cada vez más ir haciendo cosas para promover todo el tema de un cambio de cultura, ¿no? En el área donde nosotros estamos trabajando, en pos de la cultura de seguridad. Entonces, todos los cambios son difíciles, hay que decirlo. Inicialmente, cuando tú hablas de seguridad del paciente o vas a revisar cosas, la gente te mira un poco como diciendo, uy, ¿a qué viene? Esto va a estar mal, me van a juzgar. Pero cuando les explicas y les dices, mira, no, si yo no te voy a atacar, no quiero ni castigarte ni nada, ¿no? Quiero revisar qué está pasando, porque nos hemos equivocado, sobre todo para que no vuelva a pasar, porque al final todos somos pacientes. Es que yo me puedo equivocar con alguien que acaba de ingresar, pero yo ingresaré en algún momento y se pueden equivocar conmigo. Entonces, cuando explicas cómo trabajas y con qué finalidad quieres, la gente ya cambia de actitud. Y nosotros hemos hecho ya 2 jornadas de seguridad del paciente orientado a bloque quirúrgico, que es un área de un alto riesgo de cometer errores, y por todos los profesionales que ahí trabajan, ha sido muy bien recibido. Se han hecho unas jornadas de simulación en los cuales pues un poco que generamos un entorno habitual de quirófano o una sala de reanimación, y algo pasa, y ellos trabajan, ellos se comunican entre ellos y después hace un debriefing, pues en el cual explican cómo se sienten. Entonces todo el ver que la gente hace cosas para mejorar, el recibimiento és com molt positiu.
Quan es veuen els resultats, sí, un se n'adona que està bé, no?
Exacto. Y estamos viendo que cada vez pues notifican más, cada vez más te piden, oye, pues yo quiero volver a hacer un ejercicio de esto, creo que mis compañeros se pueden beneficiar, y ahora, por ejemplo, pues vamos a hacer otro en urgencias. Y hemos hecho un escape room y también súper bien.
Veus que bé. Doncs esperem que vagin molt bé aquestes jornades. Agraïm moltíssim a la Míriam Moya, a la Maria Valcárcel, que avui ens han acompanyat. Elles venen de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa, i precisament amb Mútua Terrassa tindrem un espai un cop al mes per anar parlant d'aquests temes que poden ser d'interès... Bueno, poden ser, no, és que són d'interès general, i ho explicarem aquí, al Faves Contades. Gràcies. Tens alguna coseta, Maria?
Sí, m'agrada. M'agradaria no donar les gràcies a tots els companys que ens ajuden a difondre i treballar per la seguretat del pacient.
Molt bé, doncs queda dit. Gràcies i bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Famílies, Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen, i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
A A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Continuo amb Faves Contades i en aquest espai que dedicarem cada 15 dies a les arts escèniques convidarem el nostre crític de capçalera, l'Eduard Gené. Amb ell seleccionarem els imperdibles de l'agenda d'arts escèniques que proposa aquesta ciutat i ell serà el nostre prescriptor al Faves Contades. Eduard, molt bon dia.
Bon dia tinguem.
Escolta, jo em venia molt de gust parlar d'això que va tenir lloc al Teatre Auditori de Sant Cugat, aquesta 23a gala Catalunya aixeca el taló, que per primera vegada sortia fora de Barcelona, no?
No, és el que van dir. Van dir, l'acte que marca l'inici de l'any teatral es traslada per primer cop fora de Barcelona, al Teatre Auditori de Sant Cugat, per reivindicar aquell teatre que es fa fora de la capital catalana.
I ara ve quan diem, ja era hora, no?
Mira, diré una cosa.
Digues.
Diré una cosa, perquè vegis com està el panorama. El Teatre Nacional de Catalunya, el nom està claríssim,
sí, sí,
Teatre
sí, sí,
Nacional
sí.
de Catalunya, uh-huh. no de Barcelona. Resulta, perquè ho sàpigues, que fa 30 espectacles, 30, uh-huh. a la sala gran, a la sala petita, a la sala de tallers, etc. I jo m'he informat ja, i resulta que gira un per Catalunya.
Només?
Un, l'Aranya, que és una obra d'en Guimarà. I com deia, jo vaig per dir, jo dic, escolteu, però com dius, de 30, que són de tot tipus, inclús de dansa, etcètera, etcètera, de gran format i de petit format, etcètera, etcètera. Dic, com és que només gira un? Dic, bueno, diu, giren dos.
Ah, un satèl·lit.
I l'altre és Anna Karenina, però Anna Karenina diu, gira per Europa. Dic, a veure, per Europa què vol dir? Exactament, exactament. Vol dir que gira per Europa i no ve a Catalunya, i no gira per Catalunya? Doncs no em van saber contestar. Tu com ho veus?
Ui, teatre, que acabes d'obrir un
meló. Teatre Nacional de Catalunya.
Acabes d'obrir un meló.
Sisplau.
Sí, senyor.
Sisplau.
Doncs, mira, vam tenir la sort de ser els primers, no?, a acollir
primers,
aquesta gala.
Van ser els primers, i va ser un espectacle, jo diria que va estar molt bé, ben preparat, ben muntat, sobretot molt bé en temps,
sí.
perquè va durar
sí.
una hora i quart.
Sí.
Però, clar, jo vaig pensar, a Paco Mir, que el vaig veure i vaig parlar amb ell, que va crear, va dirigir,
sí.
i va fer doncs,
direcció artística.
El guió i tal. Doncs el Paco Mir em deia, diu, sí, diu, però tingues en compte que nosaltres estem supeditats quan es passa per televisió. I, efectivament, és un espectacle que després de les notícies, del Telenotícies de nit, es va passar. Aleshores estem amb el temps marcadíssim.
Val, tu estaves allà a Platea.
Sí, jo estava
allà. Jo estava a casa. Estàvem veient el mateix, però amb temps diferents.
Temps diferents.
Quan sortien les imatges de televisió,
sí.
De les interioritats...
Del teatre,
de com s'estava organitzant...
Sí, sí.
O sigui, aquella part on actuava la Carme Conesa,
sí,
abans de sortir.
Va sortir fins al final.
Sí, sí. Aquells moments televisius, què?
No... Havien estat gravats.
Val, però vosaltres no els vau veure?
Sí, també? Sí. Vam veure exactament. El que va sortir per televisió es va veure al teatre.
Molt bé.
I allò estava gravat, doncs, suposo que durant tot el dia van estar gravant, perquè pensa que les instal·lacions de televisió al dematí, és a dir, estava tallada la circulació perquè poguessin entrar tots els aparells que portaven, i hi havia una grua gegant que passava per sobre de tot el públic, que jo pensava, si això cau aquí...
Sí.
Serà un drama. Sí, serà un drama.
Serà un drama al teatre, sí, senyors?
Hi havia comèdia, però serà un drama. Sí, serà un drama. Va estar molt bé, va estar molt, molt, molt rodó, molt equilibrat, va haver-hi, doncs, aparicions molt ben pensades, com, per exemple, que van entrar un pallasso amb la moto.
Ah, sí, en Tortell.
Exacte.
Sí, senyor.
Doncs que jo, com vaig entrar, vaig dir ai, perquè té una edat, amic.
Sí, és veritat, el vaig veure una mica gran.
Amic Jaume, no, però... és que té una edat. Mm. Però no, va fer molt bé. I, en general, repeteixo, tot el guió, tota aquella història... Jo hi ha una cosa que haig de dir que no em va convèncer.
A veure.
Puc dir-ho?
I tant.
A veure, va estar molt ben fet. Hi havia un principi, recordaràs, que era com una espècie de residència...
Sí, senyor, d'antics actors i actrius.
Antics actors i actrius que ho feien fantàsticament. Mm-hmm. Fantàsticament. Laura
Conejero.
Conejero. És que, vaja... I, a més, totes assegudes amb les cames ben separades.
La Lloll,
allò,
no?
Allò tan típic, la Lloll, exactament, que feia. A més, estava sordejava, perquè deia una cosa i no ho sentia. I va haver-hi el Rai Borrell, que és una persona que, malauradament, jo penso que treballa menys del que es mereix, que va cantar. I va cantar, va començar amb una cançó del Bob Dylan, llavors intercalava i anava amb cançons de diferents
anava
èpoques.
Anava encadenant cançons diferents.
De diferents èpoques, sí. Que ho feia molt bé. Molt bé, doncs va acabar allò amb el Forever Young. Sempre joves. No, però a mi m'està bé Forever Young, però jo vaig pensar... A veure, un espectacle que es diu Catalunya aixeca el taló. Home, no pot acabar.
I qui, tu tenies la cançó o no?
Cantant el Forever Young.
Però quina cançó tenim en català? No hi ha, però quina tenim?
No
quina opció?
No ho sabria dir-t'ho. No
l'hauríem de buscar.
Però probablement segur que haguéssim pogut trobar alguna cançó al final, no en aquest moment,
sí.
Sinó al final, per tancar, que no fos el Forever Young, perquè ja estem amb allò de la llengua, no? O sigui, estem defensant en la llengua i tant, i al final resulta que...
Punyatero que
ets, I al final resulta que acabem Forever Young. A mi ja m'està bé, perquè a mi personalment, Carme, et pots imaginar que això de Forever Young em toca molt.
Ja. No, però jo crec que és el resum... A veure, estem d'acord que sí, que és en llengua anglesa, però és la idea.
Sí,
o sigui,
sí.
Els artistes se senten sempre joves.
Sí.
Perquè quan els hi preguntes per la retirada, com vaig fer jo l'altre dia, la Carme Conesa, diu, i això què és? Què vol dir la retirada? 64 anys, eh?
Bueno, quan va sortir encara en 63.
Sí, senyor, sí.
En 63, i ella ho va dir.
I tant, no se n'amaga.
Ho va dir, a més...
Està estupenda, eh?
Sí, ensenyant la cama. Uh-huh. Ensenyar la cama va dir 63.
Que està molt bé.
Està molt bé.
Però si escolta, mentre la pugui ensenyar.
Sí, em sembla fantàstic. Escolta,
i tant.
És la veritat.
Escolta, que mentre... Jo veia la gala per televisió, a casa meva, pensava, ostres, tu, què tenen? Només una càmera? Perquè només es veien, sempre enfocaven les mateixes persones des del mateix angle, no hi havia massa... Després, dic, mira, hi ha alguna autoritat de Sant Cugat. Més tard, dic, ostres, però si hi ha el president de la Generalitat, també. Dic, escolta, la catifa vermella, a tope, no? Perquè no sé si va faltar algun VIP.
Bueno, l'arribada del teatre es notava perfectament per la quantitat de Mossos d'Esquadra i de policia municipal que hi havia.
Oh, sí?
N'hi havia molta, clar, evidentment. I, evidentment, la part frontal del teatre, de la plaça Victòria dels Àngels, no es podia aparcar, està clar.
Ja.
Ni el lateral tampoc es podia aparcar, això és lògic. Hi havia després una espècie de carpa en la mateixa plaça, on es podia prendre alguna cosa. Naturalment, aquesta carpa no podia entrar tothom, o sigui, estava controlat qui entrava dins la carpa, i després hi havia, doncs, el Photoshop, naturalment, i hi havia la gent que anava allà i feia les fotografies, i feien l'entrada abans de començar. O sigui, es va dir que L'espectacle començava a les 9, però se suposava, a les 8, però se suposava que millor que la gent estigués a cavallar cap a les 7 o quarts de 8 per poder fer l'entrada aquesta. Va estar molt bé i, a més, es va explicar, per exemple, una cosa que penso que és interessant, i és que el nombre de teatres de Barcelona, que tornem a estar amb el mateix,
sí? Carme. Capital.
Havia augmentat, i que n'hi havia en aquell moment 40 funcionant. Al dir teatres de Barcelona em refereixo a sales, per tant vol dir que evidentment el Teatre Nacional en té 3 de sales, o per exemple el Lliure en té 2 a Montjuïc i una doncs a Gràcia. Per tant, sí, està molt bé, hi ha moltes sales petites, que està també molt bé, perquè hi ha un tipus d'espectacle que necessita un espai que no, és molt difícil fer-ho i no és convenient en un espai molt gran. I, per tant, en aquest sentit, es va parlar doncs, de que hi havia hagut doncs, un augment del nombre de persones que anaven al teatre, a tot Catalunya, que havia augmentat. I
ja van passar els 3 milions.
Sí, en aquest moment...
D'espectadors.
Mira, en aquest moment...
3 milions i poc.
Van dir que eren 3.047.000, i només del TNC i del Lliure ja són 132.000 al Teatre Nacional i 87.700 al Teatre Lliure. Però tinguem en compte que el Teatre de Sant Cugat, el Teatre Auditori Sant Cugat, va haver-hi d'espectadors 105.774. Aquests 105.000, s'ha de dir que 28.000 eren del que en diuen programació paral·lela. O sigui, actes de tipus oficial, presentacions, coses de l'Ajuntament, etcètera, etcètera. Però si treus aquests 28.543 sobre 105, vol dir que són 70 i pico mil, el Teatre de Sant Cugat. Per tant, en aquest sentit està molt bé. I l'altra cosa que està molt bé és que aquí parlaven de l'assistència, o sigui, quin percentatge...
Sí.
I el percentatge en aquest moment del auditori és el 80%. O sigui, estem acostant al 86, que va ser el màxim a l'any 19.
Abans de la pandèmia.
Abans de la pandèmia.
Sí. Escolta, que no pots marxar sense fer-nos la prescripció corresponent. La centrem en el mes d'octubre? A veure què hem d'anar a fer. Què tens tu en el calendari? On aniràs? Què aniràs a veure? Vinga, va.
A veure, hi ha una cosa que...
És que ens queden un parell de 3 minutets.
Hi ha una cosa que està clara, i és que la temporada del Teatre Auditori comença amb una obra, que és El Favor, que és una obra que jo penso que pot estar molt bé, és una comèdia, i que, a més, l'autor és la Susana Garrachana, que és actriu a la vegada, també. O sigui, és una persona que s'ha fet el títol del teatre, és actriu, és ballarina, i ella també és guionista i dramaturga. Aquest, al favor, és una obra que pot ser molt divertida, a més, toca un tema que pot ser... que és uns amics que li demanen... O sigui, un amic que els demana a 3 amics que l'ajudin a ser pare.
Vaja.
I em quedo aquí.
Tot homes. Per quan, al favor?
Això és pel divendres 27. Divendres 27 a les 20.
Setmana que ve.
La setmana que ve, exactament.
Setmana que ve.
I després, dintre del mes de setembre, el dia següent, hi ha la cinquena de Mahler, amb el Franz Schubert Orquestra. La cinquena de Mahler és molt coneguda, ja saps, perquè hi ha aquella de Geto, que sortia de la pel·li aquella del Visconti, que és boníssim, dura 5 minuts i mig, a la de Geto, no la sinfonia. La sinfonia dura molt més. I la de Geto aquest és famosíssim i penso que val la pena. I el Franz Schubert Orquestra, en fi, és una orquestra que funciona bastant bé. I llavors ja passem al mes d'octubre, quan comença Els Petits Camaleons, i sobretot inicialment el Miqui Núñez.
Oh!
Ui, que ha canviat. Recordeu que ha canviat. Era divendres i ha passat a dijous de la primera setmana d'octubre.
O sigui, ha passat a dijous.
Ha passat a dijous perquè no podia aquest noi, que té moltes coses a fer, no podia.
Clar, fa tele, fa bolos i fa de tot.
I publicitat.
I, sí, també. Doncs, escolta, res, només recordem que tu t'hi posaràs d'aquí una estona al Molta Comèdia.
Sí, senyor.
Sí? Doncs d'aquí 15 dies ens tornem a veure les cares i m'expliques el que tens a l'agenda.
D'acord? Perfecte.
Gràcies i bon dia.
A tu.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
3, 2, 1. Stay home. Muito tempo depois, encantando e falando pra você. Tá tudo beleza, meu amigo. Sucesso.
Eu quero te ver, deixa acontecer. Eu não quero ver você chorar. Desconfinamento, está tudo bem. Tudo bem, tudo bem.
Todo el dia penso no 2023. Jo vull anar a la platja o algo que em tregui l'estrès. No vull ratllar-me el cap, només vull veure com la penya balla al meu costat.
Van ser la banda sonora del confinament. Les cançons d'aquest trio de músics catalans, format per Klaus Streuing, Guillem Voltó i el santcugatenc Rai Benet, els Stay Homes, es van expandir pel món. Aviat farà un any la banda va anunciar el seu comiat, que tanca amb la gira In The End. Avui en parlem i ho fem amb el component santcugatenc de la banda, Rai Benet. Benvingut.
Bon dia.
Com
Gràcies.
Estàs?
Molt bé.
Escolta, com està funcionant aquesta gira? Perquè esteu girant.
Sí, 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 encara ens queda una mica i la veritat és que molt bé. És el primer any que hem sortit de festivals i hem fet festes majors, cosa que encara no havíem fet. I, bueno, és tota una gestió, però la veritat és que molt bé, molt contents i com despedint-nos potser una mica de totes les places on hem anat.
Precisament com que es tracta d'un comiat, no se sap encara, ara ens ho explicaràs, a nivell de sensacions, com es viu? És diferent?
És diferent perquè com nosaltres tampoc sabem què és el que passarà, és com una despedida, però no. Saps? Estàs dient, aquesta cançó és l'últim cop que la toco, o potser d'aquí 2 anys, no? O jo què sé. Llavors és raro, però sí que té un punt d'emotivitat que les altres gires pues, no havíem notat tant, no? Mm.
La traca final la fareu al finals de gener. Teniu ja tot sold out, segurament, no sé si tot, però gairebé a Poble Espanyol. Això, com espereu aquells concerts? Sí, clar, ara esteu fent comiat a totes les places, però al final, com espereu viure?
Jo crec que plorarem molt, la veritat. Però molt guai, estem intentant que siguin uns concerts realment especials on puguem fer... Bueno, on ens puguem despedir com cal realment. I són 3 concerts en 2 dies... i jo crec que l'últim serà una debacle, però estarà bé.
No hem presentat el Martí González, que ens acompanya en aquesta entrevista, coneix prou el Rai. De fet, heu format part de la mateixa banda, sou músics també, tots dos.
Sí, he jugat a casa. He jugat a casa avui una mica, dit, rai, vinga, vols venir?
Jo diria que l'última no sé, però la penúltima entrevista que vaig fer aquí segur que era amb el Martí explicant coses.
Rai, és... Tu deies, és que no sabem ben bé què serà, no?, quan parlàvem de, del comiat. Clar, no sabeu si és un punt final, si és un punt i a part, o què. Però en el moment que decidiu que us acomiadàveu, què passava pel vostre cap?
Clar, aviam, és el cinquè any seguit de gira que estem fent. I la gira, jo diria que és l'ho de menys. O sigui, han sigut uns anys molt intensos de moltes coses i moltes emocions i moltes pressions i moltes, vull dir, moltes merdes, també. I sentíem molt profundament que necessitàvem descansar, que necessitàvem agafar aire, ja no només de la gira, sinó també a nivell creatiu. Hem fet quasi 70 cançons en 5 anys i estem una mica... secos, saps? Vull dir, no sé si tenim gaires més coses a dir. Llavors, potser, per dir alguna cosa més, potser hem de viure coses i que ens passin altres coses que no sigui estar de gira i fer disco i estar de gira i fer disco i estar de gira i fer disco.
Clar, perquè segurament estant en el punt en què esteu, com a stay homes, en l'èxit... les coses funcionant, algú pot preguntar-se, a veure, què fa que un grup d'artistes estan en aquest punt de la seva carrera professional decideixin fer un punt i a part, i tu parlaves de necessitar una mica d'aire, de respirar, de buscar altres experiències. Però torno a insistir, el plantejament és trobem noves experiències i ens tornem a trobar?
El plantejament és quan acabem el final de gira, cadascú agafa un avió i se'n va a l'altra punta del món. I llavors, en un moment, ens retrobarem i, no sé, farem un cafè i direm, vale, nois, què onda? Ens ve de gust? No ens ve de gust? Intentarem prioritzar-nos molt a nosaltres, perquè, aviam, la veritat és que ara hem tret un documental que ho explica molt bé, jo crec. No tot són flors i violes, ha sigut durillo, també, i llavors potser no sabem si volem seguir o no. I per això aquest aire, i llavors ens trobem i anem veient a veure què passa.
Martí, tu has vist, no?, el documental?
Sí, precisament ho explica molt bé, com deia, el documental, aquesta cosa de començar un grup al revés. És un grup que va començar tenint molt èxit sense fer concerts, i va anar a fer cançons per les xarxes socials, de cop i volta va fer un boom, bueno, de cop i volta no, molt ràpid, va fer un boom de seguida, i clar, teníeu molts seguidors arreu del món, quasi col·laboracions... però no havíeu fet concerts, no havíeu gravat a estudi, no havíeu fet com el procés que fan les bandes en general. No sé com també com heu viscut aquest procés a la inversa.
Clar, és raro, perquè més que potser un grup de música tradicional va ser com una, entre cometes, una espècie de fenomen, no? Típic de xarxes socials, cosa que es fa viral, i amb això doncs, tu has d'actuar, no? I... jo crec que els tres haguéssim preferit tenir un grup de música normal, amb un creixement normal, i que era el que estàvem acostumats nosaltres, no? I de sobte aquest èxit tan ràpid i tan gran, molt més gran que qualsevol èxit que haguéssim pogut tenir abans, no sé, et destorota una mica tot, i llavors després també has d'estar... vull dir que tot el rato ho compares, saps? Al principi és el pico de l'èxito. Mm. I a partir d'aquí va baixant una miqueta, a poc, per, com tots els fenòmens, no? I va baixant, i tu has d'estar emocionalment fort com per dir, m'és igual que baixi, no passa res.
En aquest documental els despullen, pràcticament, no?
Sí, això anava a preguntar també una mica. No sé com heu viscut aquesta exposició personal, ja no només com a artista, com a músic, com a... vaig a presentar les meves cançons, que això és el que fèieu ja amb altres grups, etc. Però aquesta exposició personal, que també ha significat aquest documental, la coneixeu-nos, les xarxes socials, el paper que jugava també, deies ara, com s'ha viscut aquesta exposició? Ara sóc famós, ara surto al carrer i em reconeixen.
La veritat és que... bueno, cadascú ho porta a la seva manera. Jo, en el meu cas concret, jo ho porto fatal, no és el meu ser famós, sóc una persona tímida i reservada, i que la gent em conegui pel carrer penso merda. Però ha estat bé. La veritat és que, en el meu cap, de persona ansiosa, m'ho imaginava molt pitjor. I la veritat és que la gent és molt maja i... i en general és divert. El que passa que sí que amb el documental, que es veuen com les coses xungues també, no?, de cada un, vull dir, no sortim sent supermajos i supersimpàtics, fa molta vergonya, et sents molt despullat, però és una decisió que vam prendre conscientment i vull dir que és de manera intencionada, perquè no volíem que fos un documental de promoció del grup o de mirar com a molo, sinó més de que es veiés pues, el que ha passat, la veritat, el bo i el dolent, i així ha sigut, i llavors estem contents amb el resultat, però fa cosita, sí.
Tot i que això que fa com... que és com el contrari que s'ensenya normalment a les xarxes socials. A les xarxes socials s'ensenya tot, sempre el positiu, l'èxit, etc. La gent coneix això i el documental ho vulgui mostrar tota la resta del camí, que segurament és la gràcia d'això.
Exacte.
Les xarxes socials, que per bé o per mal, doncs juguen un paper importantíssim i també l'ha jugat en el vostre cas. Anem a escoltar algun tema més de Stay Homes i mentrestant posem ordre. I wanna see my friends, I wanna walk the streets again, again, again. But I gotta be patient, let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir, ho sento però no pots, t'hauràs de quedar dins. Però amb els vídeos d'aquests tres ja he sigut molt feliç, podria viure així. Ai, aquest virus que tenim al llit també ha aconseguit tants amics. I wanna see my friends. Segur que aquesta cançó l'ha escoltat a mig món o tres quarts, eh? Aquesta va rolar bastant.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do.
Va rolar bastant. Per cert, què va passar amb el Michael Bublé?
És la pregunta maldita, eh? Bueno, doncs que ell ens va demanar si podia fer servir aquesta cançó per una gala benèfica a Canadà, bla, 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 bli, 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 i nosaltres, òbviament, li vam dir que sí. I en el moment, o sigui, no crec que depengui del Michael Bublé, no crec que sigui ell el que edita els seus propis vídeos de YouTube, però no va posar en cap lloc que la cançó era nostra, no? I de sobte hi havia com un exèrcit de mares catalanes absolutament enfadades, que poden ser molt agressives, i cada cosa que penjava a Instagram només hi havia comentaris de la cançó és d'Stay Homes, de no sé què, i bueno, i al final pues, ho va posar, no sé què, i de fet va quedar una mica com una anècdota, perquè tenim molt bona relació. Quan va venir el Sant Jordi el vam anar a veure, el vam conèixer, super majo, un tio molt guai, la veritat, va ser molt guai, vam estar bastant rato amb ell, i res, vull dir que una anècdota i super bon rotllo.
Us heu preguntat el perquè del vostre èxit?
Infinites vegades, sí, sí.
I heu trobat la resposta?
En absolut.
Vaja.
No, crec que no som gaire bons analitzant les coses. No sé, potser era un optimisme en un moment molt pessimista, potser era que les cançons eren guais, potser era que, jo què sé, no ho sé, que tothom estava a casa. Jo crec que és un cúmul d'infinites coses, i al final hem deixat de menjar-nos el cap, perquè sí que era com una mica, vale, tornem a aconseguir-ho, no?, com si diguéssim, o sigui, repetim fórmula i tal, però clar, és impossible, perquè no saps quina és la fórmula, i al final jo crec que una de les coses primordials era que nosaltres ens ho estàvem passant molt bé i que ho fèiem per nosaltres, i llavors quedava com natural, i això és el que ens hem marcat com a guia.
No sé si en algun moment us heu penedit d'estar tan lligats... Evidentment és el que va tocar i és com ha funcionat. Estar tan lligats a la pandèmia, una cosa com la Covid, el confinament, les cançons, ja no només les cançons, el nom del grup sí, ja va d'això. Llavors ja a partir dels 3 anys, 4 anys que s'ha acabat la pandèmia i ja es fa vida més o menys normal... això, com us deslligueu d'això, tenint en compte que us dieu Stay Homes?
Sí, això li hem de donar les gràcies al Jordi Basté, que ens va posar el nom. Però, aviam, hem intentat deslligar-nos molt i hem intentat fugir molt i renegar molt dels nostres inicis, ja no només del Covid, ja a la Terrassa hi va arribar un moment que ens feia fàstic, no? Era com, oh, prou d'això, no? Tinc la sensació que hem madurat com a persones i ara és el contrari. Ara és com, tio, però estem molt orgullosos dels nostres inicis i seran més normals, menys, no sé què, però jo què sé, al final vam néixer així i va ser una època hiperespecial per nosaltres, va ser preciosa, diria jo, una època molt maca i no podem renegar d'això perquè és el que ens ha donat la vida, no? Així que molt orgullosos, no queda un altre.
Rai, tu com et planteges el teu futur? Tu què vols fer a partir d'ara? En quina punta del món te'n vas, tu?
Pues no m'agobis. jo me'n vaig al Japó. Mira, jo me'n vaig al Japó 3 mesos, a estudiar japonès i a fer una mica el friki per allà. I quan torni ja veurem. La veritat és que no tinc ni idea, pensava... Potser, i si em poso cambré, o jo què sé, o em poso a fer sabates, en plan, ara tot, no sé, tinc tot l'abanico, no? Segurament no faré absolutament res d'això i tocaré la guitarra, que és l'únic que sé fer, no? Però no ho sé. Jo estic com il·lusionat pel futur, tant pel peron com per la possible tornada, com per lo que pugui venir. Jo crec que és el tancament d'una etapa molt especial i molt important, que a més tenim gravada en vídeo i que veurem d'aquí 50 anys i encara ens emocionarem, però que tenim ganes de que entri aire fresc i coses noves i experiències noves, i això és a lo que anem.
Això no va dir. Abans et preguntava per com ha estat l'exposició personal. No sé com has canviat tu també, tant com a músic com com a persona, amb aquest procés d'èxit, diríem. Jo et conec des d'abans, també, vull dir.
Vigila, amb el que dius.
Clar. No sabria dir-t'ho. Jo crec que m'he tornat una mica més hater amb com funciona el món, potser. He vist coses que abans desconeixia, que no m'han agradat gens, que trobo que les coses... Bueno, potser no tot, però com a mínim el que jo he vist està tot bastant podrit, tot gira entorn a la pasta i a nivell artístic és com que és l'últim, no? I la pasta és el primer i després les cançonetes ja veiem. O tu fas cançons i et tornes completament boig fent cançons i hi ha 80.000 intermediaris que es queden tots els teus diners, però que sense les teves cançons no cobrarien diners. Bueno, no sé, és com que tot funciona raro i llavors jo estic bé apartant-me'n una mica.
Rai, estem acabant i imaginant que aquest és el punt final de Stay Homes, com t'agradaria a tu que es recordés precisament el vostre grup d'aquí molts anys?
Doncs, no sé, jo crec que el més destacable potser és que tres xavals que estaven tancats a casa estaven 12 hores al dia fent cançons i penjant-les gratis perquè la gent les disfrutés i pel seu propi disfrute, i que això va portar a una sèrie d'històries i a una sèrie d'aquests xavals mateix movent-se pel món, coneixent gent diferent, amb visions diferents de tot, i ha sigut super enriquidor, no sé si pel públic, però per nosaltres segur. Així que, com a mínim, com uns egoistes que ho han vibrat moltíssim.
Doncs res, moltíssima sort en la nova etapa.
Moltes
i
gràcies.
Esperem tornar-te a escoltar, ja sigui com a Stay Homes o com el que sigui. No sé, tens alguna proposta, Martí, per fer-li?
Ah, no, i tant, que espero que no deixi la música, que per molt que se'n vagi i faci una deixada de descans, que la música, evidentment, que es quedi allà.
Home, això sempre.
Gràcies, molta sort.
A vosaltres.
Escrit als ulls, la vida sencera.
Fins aquí arriba aquest Faves Comptades. Demà continuarem fent bullir l'olla quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Sencera.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Els millors moments de la temporada 2023-2024 a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant